Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Al Catalunya migdia, fins a les 3, notícies pròximes. Els camps de secà del Baix Ebre i el Montsià ja estan més a prop de rebre l'aigua del canal Xerta-Sènia.
Catalunya migdia, Tarragona. Ricard Buigues.
Agricultura ja té gairebé enllestit el projecte per regar les primeres hectàrees del canal Xerta-Sènia. La consellera Teresa Jordà ha dit avui a la Terra Alta que les obres poden començar enguany i el 2023 ja podrien regar unes 200 hectàrees d'oliveres, cítrics i ametllers del Dover i Xerta que ara no tenen aigua. Horta de Sant Joan, Jordi Marçal.
El projecte qüestionat fortament per la Plataforma en Defensa de l'Ebre per encobrir un possible transvasament ha de servir per millorar la rendibilitat i qualitat de les produccions, així com fixar la població al territori, segons Jordà. De moment, Agricultura té pràcticament enllestida la redacció del projecte constructiu de la zona 1, on hi ha conreus d'oliveres, cítrics i ametllers. La consellera avança quin és el calendari imminent.
Començar les obres, si es pot, aquest mateix 2021, però que ja en la campanya del 2023 doncs puguem regar, si més no, aquestes pràcticament 200 hectàrees i seguir amb el projecte per anar-lo tirant endavant.
El departament preveu també enllestir l'any vinent els projectes de les dues zones següents, amb prop de 3.400 hectàrees que entrarien parcialment en funcionament el 2024. El cost previst per aquestes tres fases supera els 50 milions d'euros.
Més aigua. La pandèmia ha fet baixar la demanda d'aigua als municipis i empreses de Tarragona més d'un 13%, ho ha explicat avui el Consorci d'Aigües de Tarragona. Manel Sastre, bona tarda.
Bona tarda. La manca de turisme va ser la principal causa de la reducció d'aquest consum d'aigua en municipis que van arribar a demandes inferiors al 50% respecte a un estiu normal. El gerent de l'ENS, Josep Xavier Pujol, explica que el 2020 s'ha tancat amb uns descensos del 21% en l'àmbit empresarial i d'una mitjana del 9% als ajuntaments.
És un efecte de la pandèmia derivada en els sectors econòmics diferents, el turístic, l'industrial, i el que hem detectat és, per exemple, en municipis costaners que depenen molt del turisme, doncs, lògicament el descens de consum d'aigua ha sigut arribar pràcticament al 50%.
El Consorci invertirà aquest any 14 milions d'euros per millorar la seguretat de subministrament i implantar un sistema de seguiment permanent que eviti trencaments de grans canonades com el que hi va haver fa un any.
La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha dit que a principis de febrer sortirà informació pública a l'esperat Pla de Protecció del Delta de l'Ebre.
Y a principios de febrero, los próximos días, saldrá a información pública el plan completo. Se está acabando unos aspectos de modelización de la evolución del Ebro, de la dinámica del Ebro, para poder sacar el plan.
Doncs bé, avui també hem de parlar d'un nou rècord d'ingressats a la SUSI de Tarragona i l'Ebre. Hi ha 86 pacients ingressats a les unitats de cures intensives. A més, per segon dia consecutiu, hi ha un lleuger repunt de positius al Camp de Tarragona, Manel.
Sí, en total s'han notificat 400 positius per Covid-19, 129 dels quals a l'Ebre, on empitjoren les dades respecte als últims dies. També hi ha hagut 5 defuncions. La velocitat de propagació del virus es manté estable i el risc de rebrot segueix baixant una mica a l'Ebre, però el Camp de Tarragona porta dos dies amb petits increments que situen la xifra ara en els 636 punts. On no hi ha treva, però, és als hospitals. 4 ingressos més avui a plan. En total, 362 malalts atesos, dels quals 86 necessiten atencions de crítics. És una nova xifra de rècord absolut en tota la pandèmia.
La Generalitat ha donat llum verda per construir un macrocamp de plaques solars a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. Es faran una superfície, atenció, de prop de 90 hectàrees que ara ocupen conreus de secà, bàsicament. Tot i això, el govern ja ha avançat que caldrà dimensionar-lo, redimensionar-lo. Clara Chavarría, què diuen al poble?
Des de l'Ajuntament de Cabra del Camp ho consideren una bona notícia. En parla el regidor d'Urbanisme, Miquel Castanyón.
Entre altres coses, això portarà llocs de treball, és energia neta, que és molt de valorar en aquesta època. A part, indirectament, els impostos també vindran bé per les arques municipals. Els pagesos, si li s'han jugat les terres, estan molt contents tots.
Tot i així, la ponència d'energies renovables demana que redimensioni la instal·lació per adaptar-la al paisatge de la zona i també reclama algunes modificacions perquè no es posi en perill la fauna terrestre i els ocells de la zona, com ara l'àliga cuabarrada.
El 9 de febrer arrenca un nou cicle dels Grans Mestres d'Escena, un segell ja d'identitat al Teatre Fortuny de Reus. Aquesta vegada el director, Francesc Serró Ferran, ha preparat una edició centrada en el factor humà per reflexionar sobre la conducta humana en temps de crisi com ara. El regidor de Cultura, Daniel Requesens, diu que l'art no s'aïlla de la realitat.
L'art, i el teatre en particular, no és un món aïllat, per tant, hi ha un context necessari que també cal que expliquem.
El cicle de lectures dramatitzades es podrà veure al Teatre Fortuny. S'inaugurarà, com dèiem, el 9 de febrer amb la peça Una vida d'odi. Destaquem també que Josep Julien i Ferran Carvajal participaran el dia 9 de febrer. Fem una pausa i després parlem d'esports.
El 29 de gener, l'Orquestra Simfònica Càmera Música E convida el llegendari violoncel·lista Misha Maisky al Teatre Tarragona per interpretar un dels concerts més estimats del repertori, el concert per violoncel de Dvořák. Entrades a la venda a tarracoticket.cat i orquestracameramusicae.com.
Catalunya Migdia, Tarragona.
Anem a donar un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. El Nàstic, els jugadors han tornat avui als entrenaments ja per preparar el pròxim partit de Lliga diumenge al camp de l'Olot. La plantilla ha sortit reforçada després de la primera victòria com a visitant a Badalona i, a més, en camp de gest artificial. Escoltem el lateral del Nàstic, Javi Bonilla.
Yo creo que nos faltaba un poco ganar fuera de casa porque en verdad en casa estamos muy, muy bien y fuera, es verdad, eso, hemos perdido un partido, pero ya necesitamos ganar para ser campeón, tienes que ganar. Y bueno, el otro día dimos el primer paso, a ver si de los que quedan conseguimos muchas más. El partido fue un poco trabado, pero bueno, sabemos competir en cualquier escenario y supimos sufrir, y la que tuvimos al final, pues mira, conseguimos marcar y llevarnos la victoria.
Bonilla reconeix que calia reforçar la confiança amb aquesta victòria per encarar la recta final d'aquesta primera fase amb molts pocs partits per assegurar-se el més aviat possible acabar entre els primers i, si és possible, com a líder del subgrup.
Partido que ganes, pegas golpes encima de la mesa y es que no quedan partidos para que te den la vuelta, así que todo que consigamos conseguir ahora, mejor que al final.
En atletisme, l'equip femení del club Atletisme Tarragona ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria. Ho han fet després d'una gran actuació al Campionat de Catalunya de Clubs B, disputat al Palau Sant Jordi, on van acabar la primera posició. Joan Bardina és el president del Club Tarragoní.
Anàvem molt il·lusionats amb l'equip femení, que ja fa 2 anys enrere va pujar al grup A, però l'any passat doncs va baixar al grup B de nou i ara tornem a pujar, no? Evidentment, el campionat ens va anar molt bé i vam tenir molt bons resultats en les diferents proves. En la categoria femenina vam quedar primer amb 81 punts i el més destacat van ser els 5 primers llocs que vam aconseguir.
En bàsquet es complica una mica més el calendari del CBT a la Lliga Lep Plata. L'equip tarragoní té un altre positiu a la plantilla per coronavirus i ha hagut d'ajornar els 2 següents partits de Lliga. L'equip tarragoní havia de jugar divendres contra el Bàsquet Navarra i diumenge a la pista del Menorca. És el segon cop que els jugadors del CBT han de quedar-se confinats a casa sense opció ni de jugar partits ni tampoc de poder-se entrenar. Escoltem Berni Alvarez, el tècnic del CBT.
Tots sabem que a casa és molt difícil que la forma física es mantingui bé. Quan arribes a la pista, els 5 minuts, la teva capacitat de, bueno, per aguantar l'esforç de manera continuada és molt poca i necessites un temps de preparació i no ens trobarem en un munt de partits aplaçats en poc temps, sense haver entrenat. Així que, bueno, la situació és complexa.
D'altra banda, Berni Alvarez reconeix que calia la rescissió del contracte d'Aaron Guzmán per mirar de fer lloc a algun jugador exterior a causa de les lesions en aquesta posició.
La situació de l'equip a nivell d'incorporacions, sí que és veritat que hem tingut que fer forat per intentar incorporar un exterior després de les lesions del Víctor Vinós i del Tomàs, i el fet que l'equip queda molt descompensat i que qualsevol cosa es nota moltíssim, i hem reequilibrat l'equip perquè tenim bastants jugadors interiors, que és una posició ben coberta, inclús amb gent de la pròpia cantera, no? Per això hem tingut que fer el moviment. L'equip necessitava aquest equilibri i buscar un exterior, no?
La situació del CBT s'ha de sumar a la d'altres equips de les comarques de casa nostra que es troben en confinament, com és el cas del Reus Deportiva, l'Hockey Lliga, que ha ajornat els 2 últims partits i tampoc podrà jugar el següent contra el Girona per diferents positius a la plantilla.